Radio Astel.
De les 11, tornem a estar aquí en directe aquí al matí a Ràdio Estel. És dimarts, per tant, toca saludar Joan Anton Català, químic, físic quàntic i divulgador científic i també escriptor, perquè avui ens ve a presentar la seva darrera obra. Hi ha algú allà fora? Saps això que truquen?
Exacte.
Joan Anton.
Què? Obrim o no?
Va, sí,
no sabem qui és, eh?
Va, és que aquesta és l'altra. Tu obriries o no?
Sí.
Sí, sí.
És que no me'n podria estar, Mercè. Voldria veure qui són aquests, no? I d'on són, i
clar,
i on viuen, i com són físicament. És que sí, hi ha tantes coses fascinants, no me'n podria estar.
Escolta'm, deixa'm preguntar-te... deixa'm preguntar-te el primer que els hi preguntaries.
Si ens entenguéssim, vols dir, no? El primer que els hi preguntaria... Hosti, és que em costaria tant fer una única pregunta... Potser, mira, ara, improvisant, no m'havien fet mai aquesta pregunta, Mercè. Potser els hi preguntaria què és la vida. Perquè jo partiria de la hipòtesi que ells estan molt més avançats que nosaltres, científica i tecnològicament, perquè nosaltres just som a pàrvols, vull dir, acabem de començar amb la nostra ciència, no? És molt més probable que ells estiguin molt més avançats que nosaltres. I els hi preguntaria alguna d'aquestes qüestions fascinants que nosaltres no tenim una resposta, a veure si ells la tenen. I una d'elles seria què és la vida, en realitat, perquè la vida no l'entenem. A veure, que ens... No sé, però hi havia tantes... La llista de preguntes seria immensa.
És infinita. Ara t'ho complico encara més, Joan Anton, ja veuràs.
Ai.
Què creus que ens preguntarien ells a nosaltres?
Ostres! Aquesta sí, molt més difícil. Molt més difícil.
Què esteu fent, no?
Sí, potser el per què.
Sí.
Potser el per què esteu fent el que esteu fent, perquè ells sabrien el que estem fent. I potser la pregunta seria, per què esteu fent el que esteu fent? Per què no... parleu entre vosaltres i us aclariu, no? I pacteu perquè la vostra civilització pugui perdurar. Que al final, una mica la reflexió és aquesta,
sí,
no? Que també és la reflexió del llibre, del final del llibre, que és que aquestes civilitzacions tecnològicament més avançades a l'univers vol dir que hauran viscut durant molt de temps. Per què nosaltres no hauríem de poder fer el mateix? Per què la nostra civilització no hauria de ser capaç de viure també durant molt de temps? Per això passa abans perquè ens seiem a la taula i parlem.
Doncs avui parlarem justament d'aquesta i altres preguntes que es fa Joan Anton Català en aquest llibre. Hi ha algú allà fora que, per cert, si és que encara no teniu anotat, us ho heu d'anotar a l'agenda, 10 de març, Casa del Llibre de Barcelona, Rambla Catalunya, a les 7 del vespre,
sí,
la presentació del llibre.
Exacte, exacte. Acompanyat del Roger Escapa, amb el qual ja vam presentar el llibre anterior, el de la geopolítica de l'espai, i esteu tots convidats.
Doncs fixa't que tu deies que els hi preguntaries què és la vida, no? Per aquesta,
sí,
podríem dir, gent o éssers, no? Que ens podrien trobar algun dia.
Sí.
Segurament, Joan Anton, una de les qüestions més importants que tenim plantejades des de tota la història de la humanitat fins als nostres dies. Una d'elles, d'aquestes qüestions, és la vida propietat en exclusiva de la Terra. De fet, inicies una mica, no?, el,
sí,
llibre justament,
sí,
amb aquesta pregunta, no?
Clar, el sentit comú ens diu que és quasi impossible això, no?, perquè l'univers és tan gros, les xifres són tan immenses, que pensar que la vida només sigui propietat de la Terra és com quasi impossible, però a més també seria un pecat de manca d'humilitat, si tu mires, no? Però jo també li dic a la gent, d'acord, jo puc compartir aquest concepte, però al final la ciència viu de provar-ho, això. No viu només de pensar que, no? Viu d'evidències. I evidències, malauradament, encara no en tenim. I això és el que ens fa estar una mica neguitosos. A mi, especialment, molt neguitós, és un tema que m'interessa molt, de fa molt de temps. Com que em dedico a la divulgació científica, m'encantaria que arribés el moment en què aquí poguéssim anunciar, no? Poguéssim parlar que finalment hem descobert vida fora de la Terra. Això seria el descobriment de la història de la humanitat. I estem posant esforços, cada cop tenim més bona tecnologia i més mitjans, tot i que el problema sempre es diu diners. Ja dediquem molts de diners a matar-nos. Ara, a més, ens diuen que ens hem de tornar a rearmar, no? Que hem d'augmentar els pressupostos militars, com si no n'hi hagués suficient. I, en canvi, dediquem poc a la cultura en general i a la ciència en particular, i dins de la ciència a fer coses com aquestes, que, com et dic, seria el descobriment de la història de la humanitat. Ara que parlem d'això, i abans dèiem què és la vida, mira tu el desafiament tan immens que significa per nosaltres anar a buscar vida fora quan no entenem la vida a la Terra, no? Abans comentàvem què és la vida. No tenim ni una definició única. No? A l'escola vam estudiar que era allò que naixia, creixia, reproduïa i moria, que això ho anomenaven vida i avui ja no és vàlid. Al llibre explico que aquesta definició fa temps que està superada, però la cosa és que no ens hem aclarit, no ens hem posat d'acord amb una única definició. De manera que en funció de qui li preguntis tindràs tantes respostes com els científics preguntis aquesta qüestió. I això ens demostra aquest pobre coneixement que tenim de la vida. I després quan fas estadística de la vida a la Terra, dius, molt bé, la Terra és l'únic lloc de l'univers on podem assegurar que hi hagi vida, l'únic que coneixem. La vida aquí és increïble, és tan diversa, Mercè. Vas pel carrer i vas per qualsevol lloc i només que et paris al teu voltant, quasi que t'haurien de caure les llàgrimes d'emoció de veure què diversa que és la vida, quantes formes de vida diferents hi ha. Doncs mira, hi ha científics que pensen que a la Terra potser hi hauria desenes de milions de formes d'espècies vives. 50 milions d'espècies vives diferents. Els humans apenes en coneixem sobre 1.300.000. És a dir, és que hem començat a estudiar la vida a la Terra. No tenim ni una definició i, a més, desconeixem del que està feta la major part de les espècies que encara estan per descobrir a la Terra. I amb aquest desafiament ara anem als fatxendes dels humans, que ens agrada desafiar la natura. Ara anem, sortim i anem a buscar vida. Clar, la podríem tenir davant dels nassos a Mart, o a un altre lloc i no reconeix-la.
Clar, fixa't tu que el company Rafa Sanahuja, quan ha vist el llibre i algú allà fora, deia, però quina és la probabilitat de trobar vida a fora, no?
Clar, després també agafes la Terra com a referència, simplement no perquè tinguem una mirada antropogènica, que sí que la tenim, però clar, és que la Terra és l'únic lloc on ens podem emmirallar, és que és l'única referència que tenim. I tu mires la Terra i veus que els organismes més abundants són els bacteris, són els microorganismes. Aquests són els que dominen realment la Terra. I després venen éssers més desenvolupats, no? Allò que nosaltres anomenem animals, plantes i, finalment, doncs, éssers humans. Però, al final, la vida, si la pensem allà fora, si ara projectem allà fora la vida, potser la vida microbiana, similar als nostres bacteris, la vida bàsica, potser és abundant. Simplement per una qüestió d'estadística, per una qüestió de xifres, perquè estem parlant que només a la nostra galàxia, la Via Làctea, potser hi hauria 1 bilió en B de planetes. I dius, potser la vida bàsica és abundant. Clar, després, animals, plantes, no? El nostre equivalent als animals, plantes, que vés tu a saber com serien altres llocs. Però vull dir, la vida més desenvolupada, pluricel·lular, éssers molt més capaços d'adaptar-se, i després hi ha finalment la vida intel·ligent, potser això és escàs. Potser això és més escàs, però tot i això, com que les xifres són tan grosses, clar, no és descartable que n'hi pugui haver. No? Amb la qual cosa és difícil, però no és impossible.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
El llibre parles d'aquesta vida bàsica,
sí,
no?
Sí, aquesta vida bàsica que dèiem ara,
no?
Que són els que dominen el nostre planeta.
La microbiana, no?
I els que podria haver-hi en altres llocs, com per exemple, i és la que estem cercant dins del nostre sistema solar. És a dir, el nostre sistema solar, Mercè, podem afirmar, i això ho dic amb rotunditat, que la vida intel·ligent no existeix. Dins del nostre sistema solar, enlloc. N'hi ha alguns que s'autodenominen intel·ligents, que ocupen un planeta blau, cosa discutible, altres segurament ho discutirien. Si ens arribessin aquests que dèiem al començament, igual discutiríem què vol dir intel·ligent i què no és intel·ligent. En qualsevol cas, el que estem cercant dins del sistema solar és vida bàsica, és aquesta que dèiem, i això ho estem fent a llocs com Mart o en alguna lluna de Júpiter i de Saturn. I en cas que descobríssim mai aquesta vida bàsica dins el nostre sistema solar, això d'alguna manera ens confirmaria la possibilitat de l'abundància d'aquesta vida bàsica allà fora, perquè el raonament seria, si el primer lloc que hem anat, els planetes que ens envolten dins del sistema solar, ja tenim més d'un punt a la gràfica que té vida, la Terra, i ara, vés a saber, doncs igual Mart o alguna lluna de Júpiter, el dia que ho descobríssim, doncs dius dos punts dins del mateix sistema solar. Quants sistemes solars hi ha allà fora? Clar. Moltíssims. Per tant, això d'alguna manera faria com confirmar aquesta suposició que tenim de que la vida bàsica allà fora ha de ser molt abundant.
Clar, Joan Anton, tu, en aquests moments les nostres millors opcions serien Mar, com dius, sí, i Europa, que seria la lluna de Júpiter.
Una de les llunes de Júpiter.
Però la gran aposta és sempre a Mart.
Sí, de fet, hem canviat una mica l'aposta.
Ah, sí?
Bueno, a veure, saps què passa? Que ho vam apostar tot a Mart. Jo, saps que m'agrada fer aquests símils, i a vegades Mart li dic que és com un casino, que anomenem cerca de vida, on els humans entrem per apostar amb un euro a la mà, sempre faig la broma de que un euro és tot el que tenim, per fer aquestes coses, comparat amb la despesa militar, i entrem i veiem la ruleta de la sort que gira, i ho hem apostat, tot aquest euro el vàrem apostar a Mart, perquè és un lloc que sabem que va tenir aigua líquida fa milers de milions d'anys. Però com que la ruleta encara gira, la boleta no s'ha aturat i el croupier s'ha deixat, hem dit, escolta'm, podem retirar 30 cèntims, figuradament, eh? 30 cèntims, evidentment que és figuradament, 30 cèntims d'aquest euro que hem apostat a Mart per apostar-lo a un altre lloc, i això ho hem apostat a Europa, perquè, que és una lluna de Júpiter, perquè cada cop que com més hem conegut d'Europa, més fascinant hem trobat aquest lloc. En vam parlar un cop, és un satèl·lit molt gros, una mica més xic que la nostra lluna, tot això és molt gros, cobert tot ell per una gruixuda capa de gel de 25 quilòmetres, amb un oceà per sota d'aigua líquida global, amb la modesta quantitat d'aigua, igual que dos cops tota l'aigua que hi ha a tots els oceans de la Terra. I clar, volem saber qui hi ha en aquest oceà. I aquest seria l'altre lloc del sistema solar que en aquest moment hem apostat. Voldríem apostar a més llocs, alguna altra lluna, com per exemple Tità, que és una lluna de Saturn, però on ja hi ha una missió, per cert, prevista. Però anem molt lents, pel que et deia abans, per la disponibilitat de recursos. En aquest moment tenim Mart, que és on podríem tenir, portem dècades d'estudi, en aquest moment dos robots vius, un d'ells, Perseverance, recollint mostres lunars, mostres de mar. Que s'hauran de dur aquí a la Terra per analitzar-les aquí, i que, vés a saber, amb una mica de sort podrien indicar que hi havia microorganismes fa milers de milions d'anys, quan Mar tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, que això ho sabem segur que en tenia, i Europa, on tenim una missió que s'està volant cap allà, arribarà el 2030, és una primera missió, tampoc hem d'esperar sorpreses enormes d'una primera missió, però vés a saber, mai hem enviat a l'espai cap nau tan farcida d'instruments com va Clipper, aquesta nau que es dirigeix cap a Europa. Aquestes són les dues apostes que hem fet, vida bàsica dins del sistema solar.
Però si em deixes insistir, Joan Anton, amb aquesta Europa que dèiem, amb aquesta lluna de Júpiter, hi ha una nau, no?, de Clipper de la NASA.
És aquesta Clipper, és aquesta que dèiem, que arribarà 2030, que analitzarà l'entorn d'Europa, no hi aterrarà, perquè no hi guanyaríem gaire aterrant, perquè en realitat el que volem saber és què hi ha sota, què hi ha en aquest oceà. Però això voldria dir perforar 25 quilòmetres de gel. Això és com una broma. És com una broma. Dius, com si a la Terra no podem ni perforar un quilòmetre i mig de gel, com perforarem 25 quilòmetres a 800 milions de quilòmetres de distància de la Terra. El que farà Clipper és passades molt baixes per analitzar l'entorn de la superfície, l'entorn magnètic, moltes coses d'Europa, però aprofitarem un regal que ens ha donat la natura, que és que a Europa hi ha geysers, hi ha columnes de vapor d'aigua que s'eleven i surten a l'espai, de manera que analitzant aquestes emanacions tu pots arribar a saber el contingut químic de l'oceà que hi ha per sota, on no hi podries accedir mai, i vés a saber si hi hagués microorganismes, per què no, igual aquestes emanacions podrien arrossegar cap a fora biomolècules, és a dir, molècules bioquímiques interessants, sospitoses, que ens fessin pensar o suposar que hi ha vida per fora. Això és el que farà Clipper.
Deixa'm també insistir, perquè hi ha també bilions d'exoplanetes en buscar, no?, aquesta vida fora.
És el que dèiem abans, les xifres són increïbles. Imagina't un bilió de planetes només a la nostra Via Làctea, a la nostra galàxia. De totes maneres, i això és molt frustrant, Mercè, perquè les distàncies són tan grosses i la nostra tecnologia tan incipient que si no et deixis enredar, si algú vingués i et volgués vendre un bitllet per viatjar a l'exoplaneta més pròxim, no ho compris, aquest bitllet, perquè trigaria 70.000 anys a arribar amb els coets que tenim ara. I és el més pròxim que hi ha.
70.000 anys en arribar.
I és el que tenim al costat, a la vora.
Fantàstic.
Per tant, mai hi podrem anar en aquests exoplanetes. Jo quan dic mai, vull dir, moltes generacions. Espero que la civilització nostra arribi a perdurar tant que arribem a tenir tecnologies que ens permetin viatjar molt més de pressa. Però això trigarem moltíssim. Mai, per entendre'ns en un mai, podrem arribar en aquests mons. Com descobrirem vida en mons on no hi podem anar? Perquè sí que és cert que, per exemple, amb telescopis espacials com el James Webb, estem ja començant a trobar atmosferes amb aquests exoplanetes, des de tan lluny, detectant atmosferes. I comencem a detectar gasos, composicions dins d'aquestes atmosferes. I això s'anomenen biomarcadors. Imagina't que trobem, el Webb imagina que detecta oxigen en una atmosfera d'un planeta, un exoplaneta llunyà. Oxigen, direm. Que interessant, perquè l'oxigen a la Terra és generat per la fotosíntesi, per l'activitat biològica. Per tant, mira, allà hi ha oxigen, potser hi podria haver fotosíntesi. Ja, per una cosa és el potser, i l'altra és assegurar-ho 100%. I assegurar-ho 100% sembla molt difícil fer-ho si no pots enviar un robot o una nau que hi aterri, s'ho miri, et truqui a casa i et digui, sí, confirmo que aquí hi ha vida. I això és frustrant, perquè, com et dic, potser trigarem molt, molt, molt en poder confirmar d'una manera rotunda que en un exoplaneta pugui existir la vida simple. Paradoxalment, la vida intel·ligent potser és més fàcil de reconèixer que la simple.
Joan Anton, ara ho has dit tu, aquesta vida intel·ligent, com pot ser? A veure, explica'ns
no,
resposta.
No, com pot ser?
Per què és més fàcil?
Val, això sí que t'ho puc respondre, com serà aquesta vida, no ho sé, però no ho saps, això sí, però... el que pot ser més senzill, perquè mira, sí. No cal que compris cap bitllet enlloc, no cal que viatgis 70.000 anys per l'univers, còmodament asseguda des del sofà de casa teva amb radiotelescopis, pots intentar escombrar radiofreqüències a l'univers intentant captar un senyal de ràdio que una civilització de manera volguda o involuntària hagi pogut deixar anar a l'univers i que aquest senyal un dia arribi aquí i et digui que hi va haver una civilització en un altre lloc de l'univers. Per tant, la confirmació pot ser més simple. Ja et dic, no cal que enviïs un robot a remenar ni a fer experiments bioquímics, només cal un senyal que de manera rotunda, que sí o sí, sigui un senyal que no sigui d'un objecte natural, que no sigui una interferència humana, que clarament et digui que va ser enviada per éssers intel·ligents, i això podria passar en qualsevol moment. Tenim radiotelescopis que estan escombrant radiofreqüències a l'espai. Això és com buscar una agulla en un paller.
És
molt,
molt complicat,
clar. Molt complicat. Però a partir de l'any 1959, dos científics, que es deia Morrison i Cocconi, van fer la primera publicació d'aquest tema, de la cerca de vida intel·ligent, que en aquell moment era com una fricada. Ells van jugar al seu prestigi, perquè era una cosa que els científics es veien, estava com estigmatitzada, saps? Amb el tema fenòmens ovnis i tot això, la cerca de vida intel·ligent era que, ui, millor no ens hi posem. I ells van publicar a la revista Nature un article dient com s'havien de fer aquestes cerques amb radiotelescopis i en quines freqüències s'havia de fer aquesta cerca, perquè són freqüències on no coneixem fenòmens naturals que interfereixin, que emetin ones de ràdio aquí. Per tant, el sentit comú diu, si ells ens han volgut dir hola, ho hauran dit emetent en una d'aquestes radiofreqüències, perquè els seus astrònoms saben que el seu senyal quedarà clarament identificat sobre un fons còsmic que és silenciós, on no hi ha interferències. I l'any 1961, Frank Drake, considerat el pare de la cerca de vida intel·ligent, va fer la primera cerca. Amb un radiotelescopi va agafar i va fer el que Morrison i Cocconi havien dit 2 anys abans. No va sortir res d'aquell experiment, però va ser la primera iniciativa. Va marcar una mica el camí, de manera que nord-americans i soviètics van començar a seguir, que és el que explico el llibre amb moltes anècdotes, van començar a seguir aquest camí per fer els projectes de cerca de vida intel·ligent.
Creus que ha virat una mica, aquesta, ara que tu deies, no? Que en aquesta primera cerca de vida intel·ligent, no? com la societat, no? Ho vèiem, no? El fet, creus que ha virat una mica?
Molt, molt. Mercè, mira,
a dia d'avui?
Sí, va haver una figura que va canviar aquest estigma, d'alguna manera, que va ser Carl Sagan. Jo també comento que aquest llibre, jo l'he escrit perquè a mi em va inspirar Carl Sagan, com a molts de nosaltres, no? Vam ser inspirats per la sèrie Cosmos i per els llibres que Sagan va escriure. Carl Sagan no només era un magnífic científic, investigador, era un gran divulgador. És el rei de la divulgació moderna de l'astronomia, no? I de l'astrobiologia. Ell sempre va apostar per la cerca de vida fora de la Terra i va fer un munt de coses. I una de les coses que va fer és l'aparició en programes de televisió nord-americana en prime hour, és a dir, en hora punta a la nit, sí. Aquells, serial, aquells sí. Programes que tenen 200 temporades, no? I que són presentats per presentadors molt coneguts, en aquell cas Larry Carlson, un d'aquells presentadors, 15 minuts a la televisió nord-americana explicant-li al contribuent americà, dic contribuent perquè els nord-americans saps que fan una cosa que nosaltres normalment no fem, i potser hauríem de fer, que és... I amb els meus impostos, què fem? No? Què anem a pagar? Doncs va, en 15 minuts, va convèncer el públic nord-americà per què era important buscar vida intel·ligent. Què significava això? I allò va canviar les tornes. Va fer que una mica la mentalitat de la gent digués, home, paga la pena, escolta'm, potser que hi dediquem més recursos. I allà va començar a deixar de ser un estigma. Va començar a ser una cosa més com acceptada i on científics aconseguien diners públics, i després hi ha no només diners públics, ara hi ha també diners privats, diríem, però en aquell moment aconseguien diners públics d'institucions nord-americanes per poder fer aquests projectes de cerca. T'haig de dir que parlem molt dels nord-americans, però en el llibre deixo clar que hi havia la Unió Soviètica també fent projectes molt interessants.
Molt interessants,
ells
no?
Hi van apostar de seguida també en aquest tema.
I algú allà fora, Joan Anton Català, que ens presenta aquest nou llibre de l'escriptor. Escriptor, eh? Com t'hi sents tu quan et dic escriptor?
No em reconec com a escriptor. No, t'ho dic...
Com vols dir que
no? No,
doncs
dic...
has escrit un, més d'un llibre.
Sí, aquest és el novè.
Ja t'hi hauries de... Home, doncs
sí,
llavors...
Però, ja, però per mi... ja, però és diferent. Sí, jo entenc, quan la gent em diu escriptor, jo ho agraeixo, però... No m'hi reconec en el sentit humil de no reconèixer, però sí. Humil de debò, perquè penso, ostres, jo no. És a dir, jo escric per divulgar, sí. I sí que és veritat que si agafem no, l'etimologia o el significat literal de la paraula, però no em considero un escriptor com els grans escriptors que hi ha allà fora. Jo sóc un divulgador científic i aquest és un mecanisme, igual com tenim la ràdio i tenim la premsa i la televisió, que són els mitjans, i les xarxes socials, que són les que utilitzo. El llibre és una altra eina que utilitzo.
Ei, hi ha una... Hi ha, clar, amb aquest llibre us heu d'imaginar que hi ha també moltes anècdotes, Joan
Anton,
i n'hi ha una d'elles que és... perquè potser no ens ho hem plantejat nosaltres, però... com a societat també enviem senyals cap a fora.
Sí, sí. N'enviem moltes, hi ha moltes anècdotes dels senyals que enviem, n'hi ha de divertidíssims, molt divertits, i n'explico, ara només tenim temps d'explicar-ne alguna, però mira, el Festival de Música Sonar, per tant, estem ja parlant d'una cosa com moderna,
sí.
Que a més d'un li hauria de sonar, dels que encara tenen pèl al cap i llarg, doncs per celebrar el 15è aniversari es va enviar, amb un radiotelescopi, es va enviar un senyal cap a fora en composicions musicals que s'havien escrit expressament a veure si els agradaven els alienígenes. I dius, oh, que quina fricada, no? Quina cosa més, no sé, més impactant, però quin poc sentit. Clar, jo abans de dir-li fricada i poc sentit, pensaria una mica perquè hi van participar científics de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i altres, no? És com si les... no ens en podem estar. És el que dèiem al començament, no? Enviaríem la nostra targeta de visita fora sense saber a qui li estem enviant i qui ens visitaria? Doncs ho estem fent. Perquè no ens en podem estar de fer-ho. I això jo crec que és bona notícia, al final. Tot i que Stephen Hawking no ho recomanava, amb la seva ironia, deia que no ho faria, perquè si ells són com nosaltres, anem arreglats. És millor que no diguem que estem aquí. Però el fet de que nosaltres diem que som aquí permetrà que ells algun dia contestin la seva gran pregunta. Que ells algun dia rebin els nostres senyals i sàpiguen que no han estat sols en aquest univers. De la mateixa manera, Mercè, espero que de manera altruista les civilitzacions de l'univers també hagin inundat l'univers de senyals perquè algun dia nosaltres puguem contestar la nostra gran pregunta.
Estem preparats per contestar aquesta gran pregunta?
La qüestió és, contestar vols dir...
O estem preparats per...
Per rebre el senyal.
Exacte.
No ho estarem mai. Jo penso que no ho estarem mai. Serà una revolució, miris com ho miris.
Què passarà aquell dia, Joan?
No ho sé, però és una revolució. És a dir, aquell dia estic segur que ens barallarem molt. Estic segur que pot ser un desastre de dia perquè ens barallarem per qüestions religioses, per qüestions polítiques, estic segur. Però és una revolució, és una revolució del pensament humà. I el que deia també al començament, reprenent el començament, no? En el llibre, quan vaig acabar el llibre vaig dir... Al final aquest senyal, que no entendrem segurament, el contingut és la cosa de menys important. La qüestió és, hem rebut un senyal intel·ligent. No sabem què diu, però podem certificar que és intel·ligent. És un missatge d'esperança, és un missatge que ens diu que és possible perdurar. És el que dèiem. Aquella civilització, en el moment en què va enviar, que potser fa molt que va enviar aquell senyal, però en el moment en què la va enviar es trobava segur tecnològicament molt més avançada que nosaltres, perquè nosaltres acabem de començar. La nostra tecnologia és incipient. Per tant, vol dir que una civilització pot durar, pot perviure durant molt de temps. Si ells ho han pogut fer, perquè nosaltres no ho hauríem de poder fer? La revolució hauria de ser tan tremenda, tan enorme, que potser seria un punt de trencament, un punt d'inflexió. Seria un punt... Sé que sóc molt ingenu, però l'esperança no la perdo mai. Seria el moment de seure's a la taula, no? El que dèiem, i parlar de coses importants. I dir, home, doncs si hi ha civilitzacions allà fora que han pogut perdurar durant molt de temps, nosaltres també hauríem de poder-ho fer.
Joan Anton Català, insistim, els nostres oients, 10 de març, que és un dilluns, és a dir, sí, d'aquí dos dilluns, Casa del Llibre de Barcelona, presentació del llibre, hi ha algú allà fora, amb el Roger Escapa també, sí, i que, bueno, que podreu conèixer Joan Anton Català amb aquesta novena ja obra, del ja consolidat escriptor. Divulgador.
Bé, jo t'ho agraeixo. Sí, prefereixo divulgador.
Divulgador científic, i que tenim el gran goig de tenir-lo aquí al matí a Ràdio Estel. Enhorabona, felicitacions, Joan Anton.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies també per venir
a
avui i explicar-nos tots els detalls d'aquest llibre, que ja el podeu comprar perquè està a les vostres llibreries. Que vagi molt bé, Joan Anton.
Gràcies. Ràdio Estel.